El matí de Ràdio Sabadell.
I once would receive invitations for cocktails on top of the Ritz. I'd take without hesitation all of the glamour and glitz. But I'll let you in on a secret. Diamonds are just little rocks.
L'alegria de viure.
I ja sabeu que quan sona aquesta sintonia és senyal que ens fixem en aquelles històries de persones sabadellenques singulars que ens transmeten l'alegria de viure tan necessària a dia d'avui. I ho fem, com sempre, acompanyats de l'historiador Josep Alavedra Bosch, que ja porta els seus apunts. Bon dia, Josep.
Bon dia, què tal, Raquel?
Doncs passant fred, aquests dies.
Jo he vingut aquí gelat, quasi m'han
dit... Has vingut, exacte.
Amb les mans... Que no,
tremolant,
has tremolant, arribat. Que deien, mira, hi ha un burro glaçat que va pel carrer, no? Era jo, doncs, que mira, després de la passada em sembla que encara m'he quedat mig glaçat al carrer.
Doncs esteu una miqueta glaçat.
Ja sentim una veu del nostre convidat. És un home?
És un home que gaudirem avui, una persona, com sempre, molt especial. I mira, el nostre convidat d'avui es caracteritza perquè practica una cosa molt important, que
digues,
és les ganes i el goig d'aprendre. Constantment està així, volent aprendre i fent coses. De molt jove ja va estar compromès socialment. I també va patir les conseqüències d'aquella societat, recordem-ho, molt repressiva i molt gris. Ell és metge i gestor de serveis de salut, però ja veurem que ell entén la salut no solament com una cosa de malaltia, sinó també com un estat físic, psíquic i social. I una de les seves preocupacions ha sigut sempre establir aquests ponts entre la societat i allò que en podem dir o anomenar sistema sanitari, que a més avui ha donat la casualitat també que estem en una situació conflictiva, amb els metges i amb altres sectors de la societat.
Exacte, no? Avui també que han sortit al carrer per reivindicar nosaltres, el que volem fer és saludar a un metge de salut pública, un gestor també de tots aquests serveis i també un jubilat, com ell diu, molt actiu. Bon dia, Josep Ferrés.
Bon dia.
I benvingut al matí.
Res,
gràcies,
aquí,
a vosaltres.
Aquí estem. I res, com sempre, pel començament.
Vinga,
no, Raquel,
a veure, on vas néixer?
Jo vaig néixer a Sabadell.
A quin barri?
Al barri de la Creu Alta. Sempre m'he sentit molt de la Creu Alta.
Tallaret.
Tallaret.
He fet coses arreu del món, però allò que diuen torna al born. Sempre he tingut una mena de lligam i vincle amb la zona de la Creu Alta. Familiarment, hi ha la meva família, els meus avis, els meus pares, eren actius a nivell del barri de la Creu Alta, del centre parroquial de Sant Vicenç, havien fet coses ja... El meu avi havia sigut ja de l'època del Círcul Republicà Federal de la Creu Alta, vol dir que sempre hem sigut una miqueta molt tallarès, com deies abans,
Hi ha un pòsit aquí, de la República independent de la Creu Alta, quasi, perquè això quasi és tot un món. I això, vas néixer a casa, a l'hospital, o...?
No, jo vaig néixer a la Mutua dels Amos, que em deia.
Home!
Al carrer de la Creueta.
Sí, allà a la Mutua, allà al final, no?
Sí. Germans, germanes...
Tinc dos germans més, sóc el gran de tres germans.
I com és això, de ser el gran?
Home, doncs és una miqueta...
Suposo que marca, no? També.
No sé, home, va ser camí.
Va ser camí, no?
Va ser el primer de néixer, no?
Exactament, això segur.
Va ser el primer de néixer.
Sí. I per sort tenim encara... Sempre hem tingut molt bona relació. I mira, diumenge passat, aprofitant que més la meva mare, per sort, encara està viva, vam fer un dinar amb ella, amb els meus germans, amb les ties, amb la gent més gran.
Això sí que és l'alegria de viure, eh?
Exactament. Sí. Per donar-los un miqueta... Perquè jo, com deia abans el Josep Alavedra, com dèiem, tinc sempre la salut com un estat de benestar, no? I sobretot avui dia el tema de l'envelliment i el tema de la solitud, l'envelliment, la solitud no desitjada, no volguda, és un dels problemes que té la societat, no?
Totalment, estic molt d'acord. I és un repte que moltes vegades no hi pensem, els joves, i que
exacte,
és important mantenir-se actiu i lluitar, no?, contra aquest aïllament.
que no estar-se mai guient, no? Sempre estar, doncs, intentar estar actiu. I feies això de mainadera dels teus germans, jugaves al carrer, explica'ns una miqueta aquella època.
Jugàvem molt, era una casa anglesa, a lo que se'n deia aleshores l'Avinguda Hertha Espanyola, ara Avinguda 12 de setembre, sí. Teníem pati, i llavors allà al pati jugàvem a futbol, i aquella època els carrers, recordo d'estar al carrer Monterols, com el carrer Papa Pio, el carrer del Forn, no estaven asfaltats, sortíem a fora, anàvem en bicicleta, jugàvem, fèiem una certa, hi havia una certa vida de carrer també, encara que era una zona centre, molts cotxes, clar, a mi em sorprèn ara veure l'Avinguda 12 de setembre tan buida, perquè aleshores era un bullici de cotxes i de gent i de passejos i tal.
I per Sant Joan també fèieu allò d'anar a buscar la llenya dels focs de Sant Joan?
Sí, perquè era una de les costums, el meu avi vivia al carrer Castellà i era típic sempre fer la foguera al carrer Castellà de la casa seva. I anàvem a buscar llenya i aprofitàvem també per cremar algun tipus de moble vell d'aquests que queden sempre allò, que sap, llàstima que s'hagi perdut, perquè anem acumulant coses que un dia o altre
allò que fer. Deia el Serrat, no? Trastos, sí. I mobles vells, no? Tota la foguera començava nou per Sant Joan. I llavors, col·le, quin col·le així que, com...
Bueno, jo vaig estar fins als 7 anys a les Carmelites.
Ah, sí. Mira.
Perquè sí, que aquella època, jo vaig coincidir una època que encara hi havia nens, em sembla que després ja no n'hi van haver-hi. I després, a partir dels 7 anys, vaig passar als escolapis. Vaig fer des del que se deia des de primer grau fins a la revàlida de quart de batxillerat.
Sí, els escolapis. Can Colapi.
Va ser quan vàrem coincidir amb tu, Josep, i amb alguns altres companys que encara...
Encara guardes amistat amb alguns d'aquests companys d'aula?
Sí. Home, és curiós perquè amb alguns hem tingut més relació que amb altres, i encara que jo el fet de passar cinquè a l'institut vaig perdre el contacte amb alguns, i vaig fer nous amics. En aquella època l'institut era Sabadell-Terrassa i vaig fer contacte amics nous de Sabadell i amics nous de Terrassa. Però els de Sabadell dels escolapis, a més alguns van també fer medicina i llavors es vam trobar en l'estudi de la feina de medicina.
Can Colapi marcava caràcter perquè aquell pati immens on tothom jugava, que hi havia tots els pàrvols, hi havia tot allò, era un caos.
Jo no entenc com érem capaços d'organitzar simultàniament allò, 5 partits de futbol amb 5 equips diferents que jugava tots a la mateixa porteria.
I bàsquet també. Sí, i les pilotes, te'n recorden que eren com d'un color carbassa?
Sí,
era d'aquelles...
Doncs escolta un amic íntim des dels temps de l'escola, és en Pere Serra.
Bueno, dir que el Pep Ferrés és una persona intel·ligent és una mica un antioximoron, però és que a més és llest. Jo recordo que devia ser cap a l'any 68 o 69, érem companys de classe els escolapis. Teníem un professor de literatura una mica, diguem-ne, especial. I amb alguns companys, entre ells en Pep, se'ls va acudir la genial idea de canviar la taula i la cadira de lloc. Tal dit, tal fet, esclar, és com fer-li pessigolles a un tigre. Quan arriba el professor, doncs veu l'espectacle, es planta allà al mig i amb una veu de tro diu «Queda movido las mesas!». Se n'aixequen dos, allà tot tremolant «Vengan aquí!». «¿Por qué han cambiado de sitio la mesa?». I és que els altres «Bueno, yo, nosotros...». Pim-pam, un parell de bufetades a cada un, perquè aquella època els professors pagaven els alumnes. Llavors, aquests dos tornen a puesto i diu «¿Quién ha movido la silla?». I el nostre amic Pep, perquè no està renyit ser valent amb ser trapella, s'aixeca i va cap allà i diu «Jo». Diu «Senyor Ferrés, ¿por qué ha movido la silla?». I el Pep s'ho mira i diu «És que, com estava a la mesa, el professor va quedar glaçat». Davant d'una simplicitat i d'una clarividència de raonament, esclar, ell havia posat la cadira allà perquè és on hi havia la taula, no? I el nostre amic doncs, es va poder lliurar d'un parell de bufetades que segur li haguessin aterrissat.
Te'n recordaves d'aquesta anècdota?
Sí, i tant.
Aviam.
I tant que me'n recordo.
El Pere Serra, no?
Sí, d'aquests companys que deien que han anat mantenint vincles al llarg de la vida. Sí, i tant. I aquesta anècdota. És que érem una miqueta trapers, però jo trobo també una miqueta l'explicació.
Digues.
Aviam, matitzem.
Matitzem una miqueta.
Aviam.
Érem trapers perquè ens avorríem. És a dir, que hi havia, malauradament, com de tot hi ha de tota la vinya del Senyor, hi havia alguns professors que la seva, diguem-ne, manera de fer pedagògica era dir estudi. estudiant, i es passàvem l'hora llegint el llibre, i clar, això era molt, molt avorrit. I jo vaig estar molt content, i això vaig fer un guet el canvi d'allò, quan vaig passar a l'institut, perquè allà va ser per mi el més interessant, és que tots els professors parlaven, explicaven, o sigui, ens anaven donant, diguem-ne, distreien, però donant-nos coneixement. I en els escolapis aquest no era un fet tan generalitzat, com aquell que m'ha explicat molt bé el Pere, doncs això. I jo penso i recordo que em sembla que el tema aquest famós de la taula i la cadira era per aconseguir que el professor no s'assegués i si només estigués dret, doncs potser li venien ganes d'explicar-nos alguna cosa. No? Perquè, esclar, una assignatura com la literatura, que donava per mi molt, molt de sí, perquè jo em tenia... Malgrat que hagi fet medicina, jo, com ha dit molt bé el Josep, veig la medicina també però com una part molt humanística. No?
I tant, és com s'hauria de veure sempre.
I llavors, esclar, a mi les aspectes... I vaig fer, curiosament, cinquè, vaig fer lletres, o sigui, vaig estudiar llatí i grec, o sigui, no jo anava més cap al món de les lletres, però passa que a poc vaig anar evolucionant i vaig, i a Cou no, Cou va ser un salt i vaig passar a fer coses de ciències.
Que és el que et va despertar, aquest esperit més científic.
Bé, de fet, jo diria que el tema del servei a les persones, o sigui, jo crec que d'alguna forma, i més he treballat molts anys en el sistema de sanitari i el sistema de salut, però com també he explicat, també el sistema, vaig acabar al final de la meva vida professional treballant en el sistema social, perquè he pensat que sempre aquest concepte de que la salut com un tot i aquest benestar físic és important, però aquest benestar també psíquic i aquest benestar social, és a dir, és tot això és absolutament indestriable, és un tot, i això és un problema.
Perquè llavors també tota aquesta època, diguéssim, entre aquesta presa de consciència social, aquest compromís també amb intentar canviar la societat, una societat que no ens agradava, no? Que veníem d'una època gris, recordem que veníem d'una època gris i repressiva, quan es produeix? Quan diguéssim, d'alguna manera, aquesta presa més de consciència social, de dir, home, això, aquesta societat que vivim no és tal com hauria de ser. Això quan...
Home, jo diria que potser quan arribo a l'institut. Per mi un dels fets que em va cridar molt l'atenció era que jo tenia 15 anys aleshores, van ser els Consells de Guerra de Burgos. Sí. Llavors aquí va ser una miqueta el clic. En aquell moment a l'institut ja varen fer algun tipus d'acció, batxillers, imaginem-nos, no? Érem molt joves, però ja és la primera vegada que ja tinc... I allà ja recordo que amics que vam fer vincles en aquell moment arrel d'aquesta circumstància, encara avui mantenim aquesta relació, curiosament.
Sí, és que recordem també que, esclar, abans de la democràcia aquest país, vull dir, això ho diuen els llibres d'història, però és que realment s'assassinava i es matava gent pel carrer.
Esclar.
No és una cosa...
Sí, clar, hi havia, la condemna de mort dels acusats de pertànyer a ETA, el famós Consell de Guerra de Burgos, va ser una cosa que va ser un revolució molt important. I després, malauradament, també això ja va ser més endavant, el tema del Puig Antic, també, i després els últims afusellaments ja a l'època de l'any 75, 74, exactament, tots els del FRAP.
O sigui que l'institut és on d'alguna manera comences a agafar aquesta consciència,
sí,
ja et mobilitzes, t'organitzes...
Sí. Curiosament, sí. Amb altres companys que estàvem allà a l'institut, també lectures, no?, de coses... O sigui, a veure, també jo crec que també hi havia una miqueta l'arrel cristiana, no? També, que també això és una cosa que també molts veníem d'aquí, de la idea de la igualtat, de la pobresa...
D'aquests valors, no?
Dels valors aquests, no? De la solidaritat... tot això per mi era important, no? I llavors, esclar, malgrat, diguem-ne, a casa meva, érem d'una classe mitja normal, però en canvi vivia o veia doncs, gent amb moltes mancances, amb molta pobresa, i això també era una cosa que et feia...
Clar, que et feia reflexionar, no? I que et va fer, doncs, implicar-te, no? També en la teva joventut, no? I militar.
Sí.
I llavors ja fas, també, diguéssim, fas la decisió aquesta, diguéssim, de tirar cap a partir de l'institut, cap a la medicina.
Sí. Vaig fer una evolució curiosa perquè pensava, d'entrada, la meva primera idea era el tema de la psicologia. Després vaig pensar que la psicologia, vaig pensar cap a la psiquiatria, i de fet vaig començar medicina amb la idea de fer psiquiatria, sincerament. Però després, arrel de... A primer d'aquella època, l'autònoma, era una miqueta especial, teníem unes assignatures de primer, que deia introducció la medicina, i que et feien, et posaven en contacte amb el sistema sanitari, amb l'organització del sistema, et posaven en contacte amb una miqueta amb la història de la medicina, i allà va ser com vaig començar a haver-hi una idea que per mi va ser molt interessant, no? Hi ha un personatge que és molt conegut, que és el Rudolf Virchow, que està molt conegut perquè és el que va descobrir les cèl·lules, era un històleg, però que aquest senyor va dir, escolti, allò que la medicina és a l'individu, la política és a la societat, és a dir, es tracta... I això, que aquesta idea, home, això em va frapar molt, no? I bé, doncs, aquest, diguem-ne, per mi, el benestar, en aquest sentit també, doncs, tenir doncs, els mitjans, els recursos, clar, i de seguida doncs, llegeixes els impactes sobre els determinants socials, que ara això és un tema que està molt molt estudiat, no? L'habitatge, la pobresa, però curiosament, quan ho hem treballat això una miqueta aquí, això, tu, Josep, que ets historiador, ja ho saps, que per exemple, doncs, la patografia mèdica del doctor Bosch i Cardenyac, per exemple, i després la del doctor Rius i Tarragó, que van ser metges il·lustres d'aquí de la ciutat de Sabadell, ja estudiaven l'impacte que tenia les condicions de vida, no? El subministre d'aigua, el sanejament de les aigües brutes, l'alimentació,
la topografia, mèdica del Bosch i Cardenyac, que ell parla, per exemple, i no m'extendré, que parla d'un tipus de xais, no? Que només es donava doncs aquí una raça especial, no? I que això era molt important, el tipus d'alimentació i tot això, no?
Sí.
O sigui que tot això ja et va, diguéssim, marcar, no?
Em va anar marcant, evidentment.
Sí, va ser una barreja, diguéssim, de consciència política i a la vegada també consciència social, no?
Sí. Social i també, home, i una miqueta de rigor, no? Perquè també veus que si no tens una base científica per poder, doncs, desenvolupar la teva ofici, doncs, esclar, ho has de combinar tot, no?
O sigui que el trapell aquell de Can Colapi va anar evolucionant, aquí hem descobert.
Bé, també
s'ha de ser trapella una miqueta.
Clar, sí, allò és el que anava a dir, que en aquesta vida no pot ser trapella i tenir aquests valors i aquesta consciència social.
Sí, i no perdre mai aquesta capacitat, diguem-ne, de trobar l'aspecte humorístic. A vegades en situacions molt tristes o molt penoses, buscar-hi a vegades la vessant també, doncs, entre cometes, divertida.
Sí,
no?
Que no ens falti mai ni l'alegria, no? Ni de viure, ni l'humor.
I llavors també vas tenir, passem una miqueta també, com d'altres companys d'aquí Sabadell i de la resta de l'Estat, també una ensopegada també forta, no? També amb el sistema repressiu, no?
Sí, casualment, mira, va tocar allò que diuen, no és cap cosa que em vulgui, ho farà massa, però em va tocar ser detingut i vaig estar jutjat pel Tribunal d'Ordre Públic.
Pel famós top, no?
El famós top, sí. Que precisament ara fa un parell d'anys o així ens vam fer un llibre dels sabadellencs jutjats pel top, en el qual també estic com a coautor, perquè a vegades jo crec que això s'oblida, no?
S'oblida i s'ha de dir, a més aquí a Sabadell hi va haver una quantitat important, vull dir, com altres ciutats, bueno, Sabadell, això sí, fem una miqueta...
Vinga, va, historiador,
home,
va,
Sabadell
posem una
sempre
mica de context.
Ha sigut capdavanter, davant de Terrassa, aquí hem sigut més republicans, no? Hi ha hagut un esperit més republicans i el moviment aquí, doncs, social sempre ha sigut potent, no? I realment tota aquesta època de la transició, vull dir, a nivell de barris, a nivell de centre, doncs va ser important la mobilització, no? Tant d'estudiants com de treballadors.
Sí. Home, i a més això ho veus, no? Perquè quan en el llibre aquest que vàrem fer en la Fundació Bosch i Cardenyac, quan miraves les professions i el que sigui, o sigui, eren treballadors fonamentalment, però també hi havia un força nombre d'estudiants.
D'estudiants, no? Aquesta unió que es deia de les forces del treball
i
de la cultura, no?
Aquesta idea de Gramsci, que això és una idea molt interessant, no? Que això va per aquí.
Que també el Xavier Domènech, que això també ho està treballant molt, també com historiador, no? Tota aquesta unió. Tota aquesta presa de consciència social, no? I sobretot la societat repressiva que hi havia. És que això no oblidem que... Vull dir que, esclar, per exemple, una detenció d'aquestes et podia arruïnar la vida, eh?
Bé, sí, podia ser, passa que cal dir que el meu en comparació amb altra gent és molt diguem-ne, lleu, o sigui, hi havia gent que va passar anys de presó, molta cosa...
Sí, tant, amb molta repressió, però sí que hauríem de posar en valor, no?, doncs aquestes generacions, aquesta capacitat també de sortir al carrer, de reivindicar, no?, de lluitar, de tenir aquesta consciència social,
la vaga general,
no?,
de Sabadell, sí, també va ser molt important.
Aquí vaig estar molt actiu perquè en aquell moment, esclar, jo vaig estudiar medicina, però ja a partir de l'any precisament que em va tocar repetir la carrera, uh-huh, perquè va coincidir amb la meva detenció i tot això, vaig començar a treballar. O sigui, vaig ser part d'estudiar medicina, que estudiava a l'Hospital de Sant Pau, a la Facultat de Medicina de l'Autònoma, a la Unitat Docent de Sant Pau, uh-huh, però vaig començar a treballar, primer de tot, he fet tota la... Jo dic que en els hospitals, menys de cuiner, he fet de tot. O sigui, he fet d'auxiliar de clínica, he fet de camillero, he fet
De tot porter. Menys de metge.
De metge quan... també, també.
Per això després. Això després, sí. Però diguéssim, mentre feies la carrera, treballaves
no, de tot. Sí, vaig fer tota la... Fins que com que en una època, quan feia un quart, llavors ens convalidaven amb el títol que se'n deia d'auxiliar tècnic sanitari a les ATSs, que ara són infermers, o sigui, era infermeria. Vaig treballar com a tècnic en radiologia, però ja com a infermer, i llavors, esclar, això també em va fer participar una miqueta amb el moviment sindical de salut.
Clar, a veure també, no?, totes les mancances, no?, i necessitats de cada departament, m'imagino.
I un diagnòstic així molt, molt ràpid, com estava aquesta època la sanitat? Com aquesta època que estem parlant? Que estem parlant dels anys 70, 80, no? 80?
Sí, molt malament. Molt malament.
Clar, diagnòstic...
aquí, sí, és clar, en aquell moment pensem, a mi em crida molt l'atenció, però a tot Sabadell hi havia 4 o 5 centres que com cada un era un bolet en si mateix, no? La clínica infantil, la clínica Santa Fe, la infantil feia pediatria, Santa Fe feien traumatologia i parts...
El Taulí no existia. Com
no, a... no. Es començava a parlar de que es fes una cosa, se'n deia el centre mèdic Sabadell, que seria una cosa com una espècie d'associació dels diversos centres, no? Uh-huh. Hi havia també la clínica de la salut, els Calyptus famosos, que allà hi feien medicina i cirurgia, sí. La clínica Creu, que també feien cirurgia i també una miqueta de medicina, i l'Aliança, allà baix al passeig Rubió i Ors.
Exacte, allà baix a la Creu,
I allà
no?
ja recordo que en aquell moment, bueno, i això sí que vàrem fer-ho amb el marc de l'Assemblea Democràtica de Sabadell, vàrem fer el diagnòstic de situació de Sabadell. Vam publicar un llibret que es diu Llibret Groc, uh-huh, en l'any 76, em sembla recordar.
Sí.
75, abans de la mort d'en Franco, que això era. I vam participar tothom, o sigui, hi havia metges, hi havia infermeres, hi havia auxiliars de clínica, hi havia administratius, hi havia tot tipus de professions, i vam fer el diagnòstic de situació i vam fer una proposta. I una de les propostes era estructurar una xarxa d'atenció primària ben muntada, amb model semblant al Servei Nacional de Salut Anglès, però també crear la necessitat d'un hospital general que integrés els 5 centres que hi havia a la ciutat. Això ja era una proposta que hi havia. Cal dir-ho que en aquell moment, doncs, esclar, el lideratge d'alguns personatges que després van ser molt rellevants, com va ser el Josep Maria Plans, que va ser després regidor, el Joan Costa, que jo amb aquesta gent, clar, vaig tenir molta relació i de fet, però els veia com uns certs mestres, no? Vull dir, els altres companys que estaven en aquell moment actius, clar, eren gent que també doncs, et donaven lliçó de l'ofici, de fer de metge, però també aquesta visió més social.
El doctor Plans, no? També aquí un record amb ells, bueno, i totes aquestes persones, sí, no? Una miqueta...
Amb el Josep Maria Plans, que jo recordo que el rotatori, que em sembla va ser dels primers estudiants que varen fer atenció primària. O sigui, la majoria de gent es quedava a l'hospital, però jo deia, home, però també em recordava haver llegit una frase d'un metge anglès que també hi ha vida intel·ligent fora dels hospitals. I llavors, esclar, i calia, doncs, donar-hi... I això és el que vull ara estar una mica Jo estic preocupat, eh?
Sí, estàs preocupat.
En parlarem, eh? En parlarem de la...
Sí, no sé si hi ha temps, si no es dona temps,
sí,
o no.
Sí, digue'ns.
Però, de fet, és clar, nosaltres vam tenir un cert privilegi, perquè vam tenir la sort de viure un moment que era el de la transició, la construcció de l'estat democràtic. I també
que estava tot per fer.
Tot per fer, clar.
Tot per fer.
I llavors és això... Home, jo precisament vaig tenir la sort de que vaig professionalitzar amb aquesta cosa, vaig estudiar-me unes oposicions que van costar el seu esforç, unes oposicions que es feien a nivell de l'Estat, d'una cosa que es deia metge inspector de la Seguretat Social, que eren els metges, perquè esclar, jo vaig començar com a metge de capçalera, però també ho veia que era, bueno, el que ara expliquen, perquè alguns companys que ara expliquen, la situació absolutament de gran massificació, d'un ús absolutament molt administratiu, molt poc sanitari, i esclar, i aquelles coses, dèiem, això s'ha d'arreglar, i llavors, d'alguna forma, vaig posar-me a nivell de gestió, vaig dir, no tant, vaig veure un espai, i vaig tenir la sort de guanyar aquesta mena d'una oposició, que era complicada, perquè sortien 50 places per tot l'Estat, i s'hi presentava ha moltíssima gent.
A nivell d'estat estem parlant, sí. Això era a nivell d'Espanya.
Sí, 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 això era Espanya, perquè era que, òbviament, i a mi em va tocar també viure tot el procés dels traspassos de salut a la Generalitat de Catalunya, i curiosament jo al començament treballava a l'Estat, perquè el conseller d'aleshores, en els quatre catalans que va aprovar, ens va demanar que un dels quatre, a veure si estava amb qui podia o li feia il·lusió anar a treballar a fora de Catalunya, perquè diu que els catalans d'això d'administració pública en sabem poc i hi ha poca gent. Aleshores, els altres tres companys em miraven i dir, aquest no ha fet la mili, perquè jo per treure's de la vista...
I et va tocar, no?
I em va tocar fer la mili. I jo sempre recordo, esclar, l'anècdota que em va tocar viure el 23F a Ciutat Real, per exemple, no? Que esclar, jo treballava a Ciutat Real, però també tenia molta relació amb els serveis centrals de l'Insalut de Madrid, i estàvem en un tribunal de places, i just quan estava a mig tribunal de places es va d'una plaça de cap de servei de cures intensives de la residència de Ciutat Real, ens van avisar el president del Col·legi de Metges, que formava part del tribunal, escolta'm, hi ha hagut aquest el tema del Tejero al Congrés dels Diputats. Clar, llavors això, jo sol, ja, perquè evidentment la família ja estava casat, tenia un fill, però la família es va quedar aquí a Sabadell. Jo, sí, jo vam vejar les aventures cap a Espanya en principi jo sol.
I quina aventura, també viure un moment tan històric com aquest, no?
Tots quietos,
tan lluny de casa.
No? Ah,
exactament, no? Sí.
Home, va ser molt bèstia tot allò, va ser molt
bèstia. Home, perquè
molt
feia bèstia. Por perquè veies que tot era molt tendre i que era possible que es tornés tot enrere.
Enrere, no? Exacte, tot enrere, els militars, els
tancs. S'ha d'entendre en aquell context, realment, doncs, es va viure, no?, amb aquesta tensió per por, no?, que es tornés, doncs, a repetir. Fem una pausa. Que a nosaltres ens agrada també posar banda sonora a aquest programa. Com sempre, demanem tres cançons que formin part de la banda sonora vital. Digue'ns amb quina vols començar de totes les que has triat i per què, que és el que t'aboca, et recorda, cap a on et transporta.
Home, a mi tot és molt...
És difícil.
Això mateix.
És difícil.
Molt difícil.
És un atracament.
Perquè quan em veu dir tria tres cançons, a mi la música també m'agrada molt, no?
Sí.
Però, bueno, sempre acabes fent un filtrat, i, mira, podríem començar amb la de la Carole King, tens un amic, que per mi això de l'amistat i la lletra aquesta de la cançó de la Carole King, penso que explica molt bé, no? En moments de tristor, en moments de solitud, en moments de pena, en moments de dificultat, pensa que pots comptar, i aquesta és una de les sorts que tens, una xarxa d'amics, no? If the sky above you should turn dark and full of clouds and that old
Josep, doncs precisament ara que ens parlaves de la importància de l'amistat, el que volem és doncs, que saludis a una amiga de la teva joventut, també de la teva militància, la Montse Colomer. Bon dia, Montse.
Hola, bon dia a tots.
Hola, què tal,
bon
Montse?
Bon dia, Pep.
No esperava jo això.
Ah, això és la màgia. La màgia de la ràdio.
La màgia.
Això és el que tenen els amics, que
bonic.
Acompanyen. Mútuament. Són molts anys, Pep, són molts anys que hem compartit amistat i hem compartit batalletes i hem estat junts en moments bons i en moments més difícils. I em feia il·lusió saludar-te i sé que per tu avui és un dia que també et fa il·lusió estar aquí, que et preguntin, poder explicar bastant de la teva vida... I tot això, als amics també ens agrada fer costat, és el que hi ha.
Que bonic.
Gràcies, Montse.
I em comentaven, fa molt temps que us coneixeu, i jo dic, ostres, si em fessis dir des de quan ens coneixem, jo diria que de petits, ja pel barri, amb el Llorenç el pianista, l'Acadèmia Catòlica, a la UES, però hi ha un moment... quan tots vam començar a prendre consciència de com teníem la vida social i que teníem aquella il·lusió de salvar el món i ens hi vam implicar, hi va haver un dia que em vas fer una classe magistral sobre la funció clorofílica.
Sí.
Ara tinc molta curiositat, jo, eh?
Ara li demanarem també que ens la faci.
Em costarà. Tenia que tenir un examen proper i ja m'ho sabia molt bé, sí.
Home, és que aquella cosa va ser per consolar-me i la veritat que diria que quasi que a partir d'aquí ja sempre més hem estat al costat un de l'altre i després, evidentment, cadascú amb la seva parella i amb els nostres fills hem fet les vacances junts, hem compartit moments de tot tipus i hem continuat estant en el món de la vida social, que això també és important. I ara, aquest últim temps, ens heu ajudat molt amb el tema del Tomàs i tot aquest moment més difícil, i la veritat, això és tenir un bon amic al costat i espero estar a l'alçada quan tots estiguem junts també.
Sens dubte, eh? No hi estàs sempre, Montse, faltaria més. I tant, moltes gràcies.
No, i a més, això, Montse, sóc el Pep Alavedra, sigui sí. Aquest compromís, no?, aquest compromís tant del Josep Ferrés, del Pep Ferrés, com també teu, no?, aquest compromís, una miqueta, aquest homenatge també, que és d'agrair, no?, aquest compromís, doncs, de tants anys, no?, i també sí. un record també pel Tomàs, no?, també sí. pel... Sí. que desgraciadament sí. doncs, ens va deixar fa poc temps.
Sí. I amb una amistat molt ferma i amb discussions a nivell de política i a nivell de lo que fos, vull dir que han sigut allò dies, nits, les vacances, amb tot, amb trobades, amb tot.
I també rient, eh? També rient, eh?
Sí, rient, també rient.
Sí, perquè, ja han dit, perquè, sí, perquè també es feia home, molta broma, eh?
Ara sí, ja sí. començava a emocionar. No, jo vaig tenir aquella cosa que vam comentar a Montse, vull dir, hi ha dos tipus de germans, no? Els germans biològics sí. i els germans que tu tries. I penso que la relació amb el Tomàs i amb tu i amb mi i amb la Lourdes i tal, som germans triats, que dic jo sempre, no?
Perquè sí. hem caminat...
I mantens aquesta relació, no?
Sí. I com a anècdota, jo me'n recordo que temps enrere, quan els nens eren petits i anàvem de vacances i els esplais i tot això, de vegades em trobava amb algú i em preguntava què fa el Marçal? I el Marçal és el teu fill, no és el meu. I que la gent tenia ja un merder... que no s'aclaraven.
I ara una comunitat.
Clar,
quasi,
i era gairebé una tribu, no?
Sí.
Familiar i d'amistat.
Sí, sí.
Montse, una abraçada sí. gegant i moltes gràcies per participar també avui a l'Alegria.
M'ha vingut de gust acompanyar en el Pep.
Moltes gràcies, Montse.
Que vagi moltes molt gràcies. Que vagi una abraçada.
Doncs això és el que també posem en valor en aquesta secció moltes sí, vegades, no? La gent que t'acompanya al llarg dels anys, al llarg de la vida, que no és fàcil, no?
A vegades... Aquesta vessant més personal, de vegades a part de la professió, no? Aquesta part humanista que deies, no? Que la medicina sí. també té aquesta part, no?
Sí, sí, sí.
Malgrat que sigui que vagis tirar més pel camp de la gestió, no? També.
Sí, però ja penso que he sigut una miqueta privilegiat, no? Perquè he tingut la sort d'estar al costat de persones, tant professionalment com vitalment, sí. molt excepcionals. O sigui, i això és una... Vull dir, clar, jo, per exemple, el tema famós del treball en equip, és que l'he viscut, o sigui, he après molt, tant dels caps com de la gent que han col·laborat amb mi, com els que estàvem al mateix nivell. O sigui, aquesta idea, no?, de l'anàlisi, compartir, del debat en positiu, no? No el debat pel debat, sinó el debat per anar fent construir coses millors, per millorar les coses, perquè això, jo crec que sempre dic el mateix, no?, que de persones n'hi ha de dos tipus, les que volen, diguem-ne, els milloristes i els empitjoristes, i jo m'agradaria estar afrontat...
Bona, com ho has dit, torno a repetir.
Els milloristes
i els empitjoristes. O sigui, hi ha gent que sempre es tembla que doni la sensació sí. de buscar lo negre per anar empitjorant.
Tres potes al gat, no?
Sí, sí, sí. I en canvi jo no, veure, tot i que a vegades, i tot no sempre al 100%, òbviament, sí. pots passar un moment determinat que et pots estar en el cantó fosc aquest dels empitjoristes, eh? Però jo crec que mantenir aquesta visió més positiva i de ser del grup dels milloristes, i això ho he practicat, i tinc la sort i el privilegi de que amb els companys que he tingut el plaer i l'honor de poder-hi treballar conjuntament, hem anat tots amb aquesta mateixa filosofia, no? Vull dir que per tant ha sigut molt fàcil, no he tingut tant els caps com els que he tingut com a subordinats, per dir-ho d'alguna forma. Jo he après molt de tots, vull dir, i aquesta és la gran virtut de la feina, no? Que jo dic que sempre cada dia aprens una cosa nova. I avui encara avui aprens coses noves, no? I això és el goig de
viure. I fins l'últim dia.
Exactament, també,
no? Doncs aprenent i sobretot posant en valor això, a venir aquí a aquesta vida per sumar, no per restar, no? Per doncs això, per veure també les coses positives malgrat els obstacles i les dificultats que sempre trobem. Evidentment, avui també volíem parlar, avui doncs que hi ha aquests serveis mínims, no? Aquesta vegada metges, com veus també.
Què està passant, aviam, què
la
passa?
Sanitat,
què passa,
no?
Amb la sanitat. Aviam, ens faig aquí una
passa que ja se sumen moltes coses. O sigui, hi ha hagut la famosa crisi del 2008 va provocar que una ideologia econòmicament, jo diria que es va veure que el tema dels serveis d'atenció a les persones en general, ensenyament, clar, el sector primari, el sector secundari va perdent força i econòmicament s'ha de buscar també
altres vies
per diguem-ne, treure en benefici. I el sector serveis, els serveis a les persones és una via possible. Aleshores, esclar, aquesta visió més neoliberal va provocar doncs una important retallada. Objectivament també hi ha menys professionals dels que caldria, sobretot d'infermeres, per exemple, no? Però de metges també, és a dir, la gran sort de la nostra època és que a l'hora de fer la reforma sanitària, com vam constituir això que en diem el Sistema Nacional de Salut a Espanya i al País Gran i el Sistema Català de Salut també a la Nació Catalana, era relativament més senzill perquè com que estava tot molt malament i com deies tu, estava tot per fer i a més hi havia molta gent per poder-ho fer, era fàcil fer-ho, és a dir, tothom ho teníem clar, ens posàvem d'acord. Ara, malauradament, pues això, és clar, hi ha hagut això que diem de les jubilacions molt massives, ha costat, i estem en aquell moment amb una pressió assistencial molt important, i potser doncs, no s'ha estat a l'alçada a l'hora de posar l'organització adequada per poder doncs, facilitar la gent que pugui treballar en millors condicions possibles. Això genera un cansament, genera això, està cremat...
Clar, aquest desgast i aquesta desgast, pandèmia també que hem viscut.
Clar, va ser terrible,
portem una motxilla doncs, plena. No?
Sí, des del 2020, és clar, jo penso que el tema del Covid, i aquí diguem-ne la meva vessant també com a salubrista, això, clar, jo, si m'haguessin dit que quan estudiàvem ja dèiem, sempre ho dèiem, no, ha canviat el paradigma, les malalties infeccioses no és un problema, ara avui dia el problema són les malalties cròniques, doncs no. Tenim les malalties infeccioses i sobretot l'epidèmia tan greu com la del coronavirus o de la malaltia del Covid-19 ha provocat que hi hagi hagut un desgavell total al sistema sanitari. Va aguantar molt bé la primera onada, ha anat aguantant, però esclar, les coses tard o d'hora acaben també trencant-se i això és el que està passant. I espero que es trobin solucions i que aquestes solucions passen òbviament per més recursos, per millor les condicions, el reconeixement professional, aquest treball en equip que dèiem també, construir-lo, aquesta aliança també amb la població, aquesta mena de visió compartida d'estar tots en el mateix cantó del remant en la mateixa direcció, en el mateix cantó de la taula, doncs tot això és el que ara penso que s'ha perdut una mica i s'hauria de tornar a recuperar.
Perquè hem de defensar la nostra salut pública,
exacte,
hem de
sempre
tenir compte, no? És un privilegi el que tenim a casa nostra, també.
Sí, sens dubte. Sens dubte. Vull dir, qualsevol indicador tant de resultats, com de, sigui d'efectivitat, com d'eficàcia, com també, clar, és que penseu que hi ha els països que no tenen un sistema nacional de salut, posem per cas l'emblemàtica, si no passa als Estats Units,
sí.
Posar-se malalt, a vegades pot arruïnar la vida d'una persona, perquè, vull dir, esclar, ha de pagar posant-li a la casa una hipoteca, o ha de demanar un crèdit, ha de fer coses que són terribles. Llavors, clar, aquí aquest valor de la solidaritat, aquest capital social de solidaritat que tenim tots amb aquestes amb els impostos que fem, que és el sistema aquest del sistema que tenim al nostre país i de l'estat de benestar, que curiosament es va posar en marxa a Anglaterra en l'època de finalitzada la Segona Guerra Mundial, d'acord? I que era un moment també molt crític, perquè, esclar, venien d'una guerra, I escolta...
Amb un cost molt, molt elevat.
Molt elevat,
molt
però
elevat
es va muntar,
milions i milions de morts.
El sistema de seguretat social, el sistema de pensions... Clar, el Bismarck va començar, però de fet amb aquesta visió més en participació de l'Estat, pues, home, pues això és important que es reconegui doncs, aquesta visió més del que podríem dir socialdemòcrata, no? Els laboristes anglesos han tirat endavant.
I aquest Sistema Nacional de Salut, malgrat aquestes aquestes mancances i aquesta possibilitat de tirar enrere, i que per això ens hem de mobilitzar una miqueta tots plegats, podríem dir que és de les, a nivell europeu, com estem, malgrat les dificultats que tenim, o a nivell... Com estem, el Sistema Nacional de Salut?
Jo, aquest moment, jo diria que encara estem prou bé. Em fa por que potser estem començant a entrar en un cert decliu. Si tu m'ho preguntessis de fa 2 anys endarrere, estàvem molt bé. Qualsevol indicador dels que es poden mirar. Tot i que, evidentment, ja sabem que la salut, a part del que és l'actuació del sistema sanitari, que té un pes menor, perquè també les condicions de vida en general són molt importants, però, és clar, lliguem-ne els resultats, els indicadors, quan fan el rànquing, no? Sobretot, clar, el nostre país, pues, home, té uns bons... queda molt bé a la foto. I sobretot amb una... cost força raonable en percentatge. I aquest potser és un dels dubtes que hi ha. Fins a quin punt potser el percentatge del producte interior brut dedicat a salut, o dedicat a serveis socials, o dedicat a educació, òbviament doncs, potser hauria de créixer, no? Clar, aquest és el problema. Però avui per avui, per sort, encara estem prou bé. El que fa por és que potser entrem, com deia abans, em sembla que s'ha arribat al cim, i ara ve la davallada, i que aquesta davallada que no sigui allò logarítmica, que sigui cada vegada vagi creixent exponencialment.
Clar, per això és important a les eleccions qui votem, no? Tot això és molt important, també, tota aquesta qüestió, perquè tot, clar, diguéssim, sanitat i educació són dos dels punts capdals, no?, de la societat.
Sí, evidentment. No, però esclar, i això també és una conquesta que formalment ningú t'ho critica, perquè, per exemple, aquí, clar, es parla molt, no?, de que aquest pacte que hi va haver-hi, ja, fins que, esclar, per exemple, el que cal recordar és que parlàvem dels anglesos, però el que hi va promoure un senyor que es deia Lord Beveridge, que era conservador, precisament, tot i que el govern era laborista de l'Atil, després de la Segona Guerra Mundial, però realment va ser un cert consens entre tant els conservadors i a nivell d'Europa també, vull dir, era un acord dels serveis de benestar, també entre la democràcia cristiana, els socialdemòcrates, etc. Si ningú ideològicament ningú t'ho qüestiona, a casa nostra ningú diu anem a tancar el Sistema Nacional de Salut. Però, clar, formalment no es diu, no queda clar, però no se li donen els recursos
clar,
per fer-lo sobreviure.
No se li donen els recursos, que és una manera d'ofegar-lo.
Ah, exactament.
És una manera
d'ofegar-lo. I paral·lelament, és una cosa que preocupa, que seria per mi terrible, que és que quedés un sistema públic per pobres i un altre sistema per rics. I que llavors això sí que seria trencar aquesta cohesió social i les desigualtats. I això és una cosa que va molt malament, no? I que a més és quan realment la gent té problemes de salut greus i importants, normalment acostuma sempre a anar al sistema sanitari públic, perquè és el que està en millors condicions.
Imagina't el que ha plogut des de Ciudad Real.
Sí.
Des de Ciudad Real.
La manxa.
Vas guanyar. I així, molt ràpid, en 30 segons, a Ciudad Real, després el recorregut, diguéssim, va ser...
No, vaig venir cap aquí, primer
cap a Catalunya.
Tot a Catalunya. Vaig estar treballant dins de l'Insal. També vaig tenir la sort que em van ajudar molt a formar-me. Jo, el fet d'haver marxat, vaig dir, home, com a condició, ajudeu-me a formar-me. Vaig poder fer estudis de postgrau en diversos llocs per poder conèixer millor la caixa d'eines, no? Vaig estar treballant com a gestor de l'atenció primària. Vaig passar també un altre privilegi, que és que em va tocar treballar, o vaig tenir la sort de l'oportunitat de treballar com a director adjunt d'assistència sanitària a la família olímpica i als espectadors i controls del dòping en els Jocs Olímpics de Barcelona 92, el COP 92.
I va haver-hi molt dòping o què?
Bueno, el que es va dir. És molt rigorós el reglament, i era el que tocava, vull dir, el que es va descobrir, i lògicament, pues, sí, el que hi havia, tot es va
Jocs
quedar
Olímpics.
Molt clar. Després vaig estar treballant a la ciutat de Barcelona en tasques de planificació de serveis de salut mental, de l'àmbit també del sociosanitari, de la gent gran, de l'envelliment, i després va ser quan vaig fer el salt en el sistema social. Vaig treballar com a gerent del Consorci de Serveis Socials de Barcelona, de la ciutat de Barcelona, i també després vaig estar de subdirector general al Departament de Benestar Social, que en aquell moment se'n deia Acció Social i Ciutadania de la Generalitat. O sigui, com a funcionari, diguem-ne, he anat fent tot el recorregut, però entrant i sortint i posant un peu una miqueta, com que veia que des del cantó de salut anàvem tirant ponts, però a vegades des del cantó social no ens contestaven, vaig dir, anem a l'altre cantó i tirem el pont des de l'altra banda. No?
I que has conegut tots els colors. dos, eh?
Sí,
manera.
Això anava a dir, sí, eh? Sí. I suposo que defensor també de la feina, de la tasca dels funcionaris.
Sí, 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 segur, sí. Realment tinc, malgrat els funcionaris realment tenen mala fama...
Sí, jo per això el volia preguntar, també.
No, jo, esclar...
Funcionari de funcionament.
Sí, no? Sí, sí. Tot i que penso jo que això és una cosa que quan es parla molt de funcionari, sí, es pensa molt en aquesta qüestió més rígida, més estricta, d'autoritat, no? I jo no, clar, la gent que treballem als serveis d'atenció a les persones, és el de menys, vull dir, ser funcionari, el vincle laboral, pot ser un contracte laboral, òbviament has de tenir una estabilitat, has de tenir un reconeixement salarial adequat, has de tenir unes garanties de condicions de treball i de permanència, no pots estar allò precari, perquè precisament són de llarg recorregut, és a dir, està claríssim que la continuïtat dels professionals amb el coneixement dels pacients és un gran instrument perquè pugui fer la feina millor, eh?
Clar, per fer bé aquest acompanyament.
La precarietat, que malauradament és molt comú, no solament amb la medicina, sinó en molts camps, eh?
També volia parlar d'aquest repte que tenim com a societat, l'envelliment, no? Segons dades, al 2050, una de cada 6 persones tindrà més de 65 anys, i això, clar, planteja molts desafiaments a la societat, no només en el tema de la salut, també de l'habitatge, protecció social, de les famílies... Què en penses? I també, per què defenses, no? Doncs aquest envelliment actiu.
Home, perquè és que... hi ha aquesta cosa que es diu edatisme, no? Que pel fet d'arribar a una certa edat ja se't considera que ja... És lògic, eh? Potser nosaltres, quan érem joves, també potser fèiem el mateix, no ho sé. Però, d'alguna forma, ja no comptes. I això és molt greu. Jo penso que aquí, les civilitzacions més antigues, això, el Consell de Savis, el Consell d'Ancians,
era per edat,
no?
Que és el que hauríem de valorar, no? Bueno, també l'expertesa, la saviesa, no? La gent gran.
El mix, no? Trobar una miqueta la dosi adequada de cada una de les dues coses. De l'entusiasme i de l'engrescament i de la imaginació. La temeritat, a vegades, eh? Perquè jo dic que la ignorància nostra de quan ets jove et fa ser molt temerari.
Clar, inconscient, però inconscient, que això també obre portes, no? Obre perquè portes. No tens por.
Has de tenir algú que t'hi digui, compte que aquí te la pots estrellar.
L'expertesa i la serenor,
exactament.
No? Que porten els anys.
L'equilibri entre les dues coses, home, això és la fórmula màgica, però malauradament en això estem, no l'hem trobada.
Clar, perquè m'imagino que a nivell també sanitari el repte és, clar, hem de viure més anys, però també hem de viure millor.
Amb una qualitat, no?
Amb una qualitat de vida.
Hem de posar Exactament.
Retardar, doncs, a la discapacitat o la fragilitat que ens pot portar, no?, al pas dels anys.
Amb unes condicions dignes, no?
És correcte. El que esperava molt abans del tema de posar anys a la vida, i ara el que hem de fer és posar vida als anys. O sigui, que és un joc de paraules, però pensem-hi una miqueta, no? No n'hi ha prou dir, escolta, potser ens morim a 97 anys, però cal veure en quines condicions i com podem, d'alguna forma, ser... útil, sentir-te, aquest és el gran repte,
exacte,
no? Que tu puguis sentir-te amb la teva minúscula parcel·la que puguis fer-ho, pues una miqueta útil i formar part d'això, del conjunt de la comunitat, no?
Per això, doncs, hem de combatre aquesta soledat, no?, que parlàvem abans, i doncs això, buscar aquesta activitat, no?, en el nostre dia a dia. Digues,
Josep. I aquell jove Josep Ferrés, aquell jove Pep Ferrés, doncs, que concebia o intuïa, doncs, que la medicina també era una forma de política de cara a la salut i tot això, doncs d'alguna manera sí que s'ha complert, no?, aquesta il·lusió, aquesta frase que deies, no?
Manera, jo crec que en aquest sentit també...
Intentant fer una miqueta de balanç, tot i que es continua lluitant.
Esclar, aquest és el gran problema, no?, que els drets que s'han anat conquerint no són ja estables i són...
són eterns, no? Aquests
poden tornar a prendre.
Que poden tornar a desaparèixer.
Aquí no corre vol, aquí.
Aquest és el problema. I per tant, doncs, s'ha d'estar amatent i defensar-ho. És a dir, aquí tenim tota una sèrie de serveis i de recursos del que en diem l'estat del benestar, que s'ha d'estar molt, molt lluitador per poder-los seguir mantenint, perquè ningú té la dreta ni la garantia de la, que deies tu, l'eternitat, eh?
Exacte. Nosaltres ara el que fem és posar també una altra de les cançons que ens ha recomanat en Josep i allargarem 5 minutets perquè tenim dues preguntes i volem fer-les amb el temps necessari. Amb quina altra cançó vols seguir aquesta alegria de viure?
La del Miguel Poveda.
I per què? Digue'ns aquesta cançó.
Perquè la trobo... A veure, a mi m'agrada molt la poesia, que he dit abans, la literatura. La Maria Mercè Marçal és una gran poetessa. M'agrada molt el text. I aquí es dona una gran paradoxa, no?
Sí.
És a dir, un cantador flamenco de Badalona, vull dir, d'orígens andalusos, que canta flamenc, posa, l'Amargós li posa lletra, posa música, perdó, a una lletra d'una poetessa catalana, i per tant, tot aquest mestissatge, tota aquesta barreja, per mi, és el que enriqueix, perquè jo penso que les coses pures, i això la genètica ens ho diu, acaben anant malament, i el que cal sempre és encomanar-se. Contamina-me, que deia el...
Doncs vinga, que contaminem els nostres oients doncs, amb aquesta diversitat, amb aquesta riquesa que ens fa més plural, més diversos i més també de, doncs, més màgics, fins i tot. Fins ara.
Amins al cor de la nit morena blanca bugada de sal pels esterrats de la pena tu i jo i un ves sense por.
I seguim descobrint l'alegria de viure del sabadellenc Josep Ferrés i nosaltres ara el que volem és que escoltis aquest so. I em... El so de l'aigua, el so de l'aigua dels torrents havies afegit, no? De la muntanya, t'agrada anar a passejar el contacte amb la natura?
Moltíssim. Moltíssim. És una manera de desconnectar i ara amb aquests temps tants de sequera jo trobo molt a faltar.
I tant, perquè no hi ha manera de que plogui.
No,
eh?
I això a mi realment és de les coses que t'ensorra una mica, que veus això, l'abundor de l'aigua és d'una sensació
de vida.
De vida i d'optimisme, no? I de força.
Més de... I de fet, tots buscàvem la natura també en els moments més complicats de la pandèmia, quan doncs, ens van confinar, tothom volia sortir doncs, això, a buscar doncs, la vida, la natura, el contacte. No?
Ha sigut la descoberta també per molta part de la població del Rodal, no?
Del
Rodal de Sabadell, no? de la Mola, de tot aquest entorn. Això anava a dir, que ets més de mar o de muntanya?
Més de muntanya.
Més de muntanya.
Sí, sí, sí. Familiarment ja som això, vull dir, sí, com deia, s'ha dit per aquí, membre, i encara ho soc, soci de l'Unió Excursionista Sabadell, i bueno, també ho van explicar alguns dels companys que han parlat. M'agrada anar per la muntanya, passejar. Òbviament, cada vegada fas coses més senzilletes, perquè l'edat també pesa, però bueno, jo crec que l'exercici, el passeig, és una cosa que s'ha de mantenir.
Que vas amb els bastons? És dels que vas amb bastons?
Sí,
o vas?
Sí? Clar, sí, perquè s'ha de protegir els genolls, les baixades, sobretot.
Fent marxa nòrdica, no?
Sí, quasi que sí. No faig tant marxa nòrdica, però és molt saludable fer-ne, perquè realment poses en tensió i actives tota la musculatura i la respiració. És un exercici molt recomanable.
Sí, sí, de fet,
tècnica,
fan prescripcions als metges també, a la gent, perquè facin...
Això es fa, l'altre dia, aquí a l'Acadèmia de Ciències Mèdiques, el doctor Romaguera, que està al cap de Can Uriac, va explicar-ho i estic molt d'acord. He fet un llibre sobre això i em sembla que és molt encertat.
Mira, hem de fer un programa sobre la marxa nòrdica.
Ja l'hem fet, ja l'hem fet.
Doncs va,
amb la UES, però mira, buscarem doncs, a la doctora també per descobrir aquest llibre que ara ens explicaves. Per acabar, Josep, vinga, l'última pregunta.
Això, quan estàs així baix de moral, quan estàs una miqueta desanimat, quan estàs així down, que ho diuen els anglesos, on trobes l'alegria de viure? On trobes?
Home, pensant en la família, no? Amb els fills, amb els nets, amb tot el que et té darrere i que t'obliga d'alguna forma a posar-te les piles. Perquè si no, entres en un bucle, en el cantó fosc que dèiem abans, i això no és bo. Vull dir, amb la dona, la parella, que portem molts anys junts, que ens coneixem tot el bo i el dolent de cadascú, pobre, doncs, ha tingut que suportar molts anys i amb els fills i amb els nets.
Doncs també, per acabar, qui ens recomanes perquè ens visiti i comparteixi la seva alegria de viure?
Bueno, han sortit diversos noms, però jo, per exemple, una persona que comentàvem abans, no? El doctor Joan Sala Pedrós, que és un sabadellenc, que per cert, actualment és el president de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears, que és una entitat que fa 150 anys que existeix, ha celebrat l'any passat el seu 150è aniversari, i és una persona que ell és bé d'orient cirurgià, però també és d'aquestes persones que té una visió molt humanística, coneix molt tres aspectes de filosofia, de literatura, és un gran conversador i un gran amic a la vegada també.
Serà segur també una gran conversa.
El buscarem i portarem cap aquí.
Moltíssimes gràcies a tots dos.
Un plaer, Pep.
A vosaltres, espero que no hagi sigut massa rotllo que he explicat aquí.
No, i acabem amb aquesta música, no? Fantàstica, no?
De Beethoven. L'última recomanació que has fet.
El matí de Ràdio Sabadell. Cada dia de 2:15 fins la 1 del migdia.